Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs així és, benvinguts una setmana més a la sintonia de la teva municipal, on ens disposem a començar aquesta xerrada setmanal, el parlar per no callar. Època de notícies, època de campanya electoral, època d'anar opinant com van les coses. I aquí, recorden, els nostres opinòlegs no tenen pèls a llengua. Això sí, sempre en respecte, però sense pèls a llengua, perquè parlem per no callar-nos res. Salutacions de Manel Ramon, qui els acompanya des de la sintonia de la seva municipal. Avui ens acompanya Núria de Santiago, bona tarda.
Molt bona tarda, Manel.
Joaquim Vilagrassa, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I Carlos Somolinos, bona tarda.
Bona tarda.
Vinga, anem a començar a parlar per no callar-nos res. Som-hi!
La foto de la setmana.
I anem a començar amb la foto de la setmana, una foto que el senyor Vilagrassa se l'acaba de treure de la butxaca, se l'està mirant, diu, d'això volia parlar jo. Pues vinga, descriu-nos aquesta foto tan maca que portes.
Bé, jo la foto de la setmana és una foto molt impressionant, que és el problema del Sàhara, d'aquell Sàhara espanyol. El problema saharaui em sembla un problema molt gros. Me sembla un problema que no hi ha ningú que sigui capaç d'arreglar-ho. I tot i que fa tants anys que el problema s'allarga, la veritat és que jo tinc la sensació que tampoc s'arreglarà mai. I això, en independència del que ens fa patir la gent que està patint en aquest moment i la pressió de qui tenen al costat i qui els hi fa mal en aquest moment directament, en independència d'això, me crida molt l'atenció les coses grosses i de patiment que hi ha en el món, i que els hi fem cas durant un temps. Ara estem tots pendents de tots els problemes que hi ha allà baix. D'aquí 4 dies tot això, que no s'haurà solucionat desgraciadament, ja no serà tanta notícia i segurament que no en parlarem.
Ah, desapareixerà de les portades.
Correcte.
I desapareixerà de l'opinió.
I ara jo estava pensant, i volia fer una reflexió sobre aquest tema, estava pensant, per exemple, els problemes que va portar el Katrina al sud dels Estats Units. Avui no se'n parla i allò està pitjor, no s'ha arreglat. Els problemes que han portat en aquella part també els basaments aquells d'aquella plataforma petrolera que va explotar, que són desastrosos, ja no en parlem. I un tema que ara ha tornat a sortir perquè n'hi ha hagut uns brots de còlera, com és el tema del terremoto d'Haití, tants de morts, i la veritat és que no se'n parla. És a dir, en independència de que és foto de la setmana, jo volia fer la reflexió que les coses no s'arreglen, no se solucionen, les deixem de banda perquè m'ho cansem d'informar, i els problemes estan allà, i quan hi ha la pressió informàtica s'hagi deixat, continuarem sense parlar-ne, i normalment aquests problemes són tan greus i tan complicats, i a més hi ha una condició que és el sofriment humà, que és molt fort, i allà està.
Doncs l'opinió de Joaquim Vilagrassa. Núria, què n'opines al respecte? Carlos, també, quan vulguéssim.
A veure, jo estic d'acord en Joaquim. La foto, sobretot, jo l'he vist no fa molts dies al diari, Rubalcaba, no sé per què Rubalcaba, sentat en un representant del govern marroquí, el titular dia que el govern espanyol li ha donat per bona la versió del govern del Marroc, que diu que allí no hi ha cap repressió, que no hi ha cap enfrontament violent, que simplement ells s'han vist abocats a defensar-se davant d'uns activistes que semblaven que practicaven terrorisme. No sé per què Rubalcaba, quan en realitat la ministra d'Exteriors l'acabem d'estrenar és Trinidad Jiménez i hauria d'estar ella posada en això. No sé si és que encara és massa novata i Rubalcaba ja és un ministre tot terreny. Mm-hmm. Podria ser perfectament.
O podria ser també que el Marroc no vol tractar amb dones.
No ho crec que sigui això. Vaiga, m'estranyaria, bueno,
A mi bueno, m'estranyaria gens.
En tot cas és una és la ministra d'Exteriors, suposo que el president del govern va dir que pensar els seus motius a l'hora de posar una dona a Exteriors.
O no ho avança.
No hi entro aquí. En el que no estic d'acord és el que diu Joaquim de que això després s'olvida. Concretament en el cas de l'activisme de la defensa del poble saharaui, jo sí que crec que és una cosa que és bastant recurrent, que són temes que tornen a sortir, més que res perquè tenim unes ONG, és un activisme bastant consolidat, no sé si arreu de l'estat, però sí a Catalunya, i sí que tenim les colònies que porten nens saharauis dels campaments de Tinduf tots els estius aquí a Catalunya. Bé, moltes famílies que tenen estos nens durant els dos mesos de temperatures extremes que pateixen al desert del Sàhara, i sí que hi ha caravanes solidàries al Sàhara durant cada any o en certa periodicitat.
Joaquim,
sí que a nivell informatiu
de banda,
això podríem...
A nivell global, diguem, a nivell d'opinió pública.
Sí, la pressió, que a nivell informatiu d'ocupar portades de diaris, això en aquesta tertúlia ho hem tractat bastantes vegades. La notícia és notícia durant un temps, és una mica com les cucaratxes d'aquell anunci, no? Nacen, crecen, se reproducen i mueren. Sí. I ja està. I després això... una altra cosa i te n'oblides. Però en el cas concret del poble saharaui i de la defensa d'esta gent, sí que no, jo no penso que estiguin abandonats del tot per això, perquè hi ha moltes ONGs, de fet hi ha dos activistes que són els únics que estan allí amagats i intentant a fer veure a la resta del món, que són com una mica com a de pel·lícula, semblava el vídeo d'aquells dos, una noia catalana, un noi mexicà, que són els únics que estan allí in situ informant, amagats del govern que els vol traure del país.
Jo no crec que estiguin amagats del govern. El govern pot saber en qualsevol moment on estan aquestes dues persones que informen.
Bueno, i si no els interessa, perquè van fer una roda de premsa al govern marroquí explicant als periodistes, donant-los allí uns vídeos i dient
perquè,
la seva versió.
Perquè jo el que li voldré dir al senyor Vilagrassa, que té molta raó amb la difusió d'aquestes notícies, que la culpa la té la premsa.
Sempre té la culpa la premsa.
Sí, en este cas sí.
Anem
a matar el missatge.
Sí, a matar el missatge.
Sí, perquè jo recordo, i no fa molts dies, va sortir una fotografia amb els diaris, una fotografia que era de dos planes, en la qual hi havia un xiquet de color amb una vena al cap, no sé si la vau veure vosaltres, i en la qual el peu de la foto deia, parlava dels problemes del Sàhara, no? I llavors resulta que el dia següent ja va sortir la contra d'aquesta foto dient que aquella foto no era del Sàhara sinó que era de Gaza.
Sí.
Llavors a veure, a què juga la premsa? A què juga la premsa? Jo trobo molt bé que el senyor, perquè no és un altre, el senyor Rubalcaba vagi a preguntar al govern, perquè el que no farà el govern espanyol és anar a preguntar, que jo no hi aniria tampoc.
Pues el govern espanyol hi hauria d'anar perquè hi té responsabilitat al Sàhara.
No té cap de responsabilitat ja. La va deixar fa 33 anys.
I el va deixar en un estat, i el va deixar en unes maneres en què ara s'haurien de sentir culpables. Aquest és el problema.
De res, perquè la persona que va deixar abandonada en aquella gent ja no està. I en aquell règim tampoc ja no està. És problema d'en què...
Sí, però és un país.
Sí que està.
Llavors que som responsables de tot el que passi a l'Àfrica.
Us diré per què està. La persona que, quan la marxa verde, me'n recordo perfectament, i me'n recordo més les paraules de Jaime de Piniers, que era l'ambaixador de la ONU, després de fer un discurs, i va dir com este tema no té cap sentit, aquesta gent que se'n torna cap a casa. Qui va anar allà baix a donar la cara va ser el príncep actual rei d'Espanya. És a dir, xiquets, no patigueu que no passa res. Perquè dos dies se va tornar cap a casa i allí es van quedar aquella gent. És a dir, responsabilitat moral sí que en tenim.
Clar que en tenim.
Molta, perquè mentre tota aquella gent els hem estat traient la sang, dis-li els sulfats i dis-li els ferros i tot el ferro i tot el que els hem tret, aquella gent eren bons, però una vegada tot això, quan realment mos vam cagar les calces perquè vam veure les dents dels marroquís i la pressió del Marroc, que sap com ha de pressionar i sap la nostra dependència que tenim d'ells, sí que tenim una responsabilitat moral. Jo no li voldria donar només la culpa a la premsa, que també en té una mica, perquè al final el mitjà si es mou entre el ciutadà i entre el,
sempre
i entre
en interès, el poder que té pressió, parts, ja, altres,
en té que hi ha bé. Jo al final qui té verdaderament la culpa és sempre el poder executiu, que és el que decidís. El poder executiu és el que decidís, el que governa és el que té que prendre les decisions.
I en aquest cas, la ONU. és el que hauria de prendre part,
no? O que sigui, però que per en tot cas està? La premsa té una missió, que ja ho fa, té primer una missió de vendre diaris i per tant donar la notícia, donar-la lo la millor que pugui i tal com li convico i tal com considero,
veràs, considero oportuna.
Molt bé. Però el que és evident hauria, és que això
pressiona,
sí, per això acaba pressionant els que estan governant i quan la premsa ja no té aquell interès perquè en té d'altres i té que actualitzar les seues notícies, la seva situació, perquè al món hi ha moltes de coses, i quan passa allò, això baixa la pressió que se li està fent als governs que toquen decidir. I llavors els governs se relaxen i no en prenen cap de decisió, van passant i com ja no estan pressionant, doncs mira, doncs ja jo ni m'arreglo.
Aquesta
era
referia,
una mica la reflexió que jo volia.
Efectivament,
que jo volia
fer, sí. Joaquim Vilagrassa, en la seva foto de la setmana, com suposo que es voldrà referir a la seva foto, Carlos Somolinos, no?
Pues bueno, pues si jo més que una foto, en són diverses de fotos.
Ja hi som.
Sí,
ja comencem.
Ja hem omplit el sac.
I no és una foto així en grup, sinó més aviat individual, no? Són les fotos que estem veient tots els dies al carrer, estos dies, amb la qual està la propaganda dels partits polítics, socialista, Convergència, Esquerra, tots tenen la seva foto del seu representant i tots tenen el seu eslògan. Uh-huh. I tot tenen el seu eslògan en quant a de dir, voteu a mi perquè jo dic això i això.
Home,
és la solució.
Ni hauria de va ser tonto dir voteu a l'altre, no?
Sí, no,
bueno,
claro.
Pues jo crec que realment són tontos. Són tontos perquè i poc llestos, perquè si d'alguna manera estàs manant i dius com ara garantia de progrés al senyor Montilla, pues bueno, la garantia de progrés has tingut 4 anys per fer-la, aquesta garantia de progrés. Què passa? Que fins ara que has fet el tonto i ara que ara sí que ens donaràs garantia de progrés.
No, però segons ell en aquest temps ja han progressat i ella és la garantia,
sí,
que això
en què hem progressat? Amb més atur, amb menys empreses,
bueno, però
amb tot això hem progressat.
Una cosa que ell se ho deurà trobar bé, el que s'ha fet.
Home, sí, home, claro, faltaria més que ell no s'ho trobi bé.
Bueno, no passes la contracampanya, Carlos.
Ja hauria de plegar el primer dia. Però a mi és que em fan gràcia. No només el senyor Montilla, tots, Convergència i Unió, també diu una Catalunya millor. Vale, pues home, claro, una Catalunya millor. Fins ara, què passa? Que érem no res? I, bueno, i així te diria tots els altres, els cartells de tots els altres, no? De Puigcercós, no sé, em sembla que ara Puigcercós potser canviaria el títol que porta, no?
Suposo. Per què? Per què? Home,
no és tan valent?
És valent? No, no, sí. Valent. Si alguna cosa és valent.
Sí, exactament, no? Però jo suposo que el títol diria Andalusia no paga impostos, o ni Déu no paga impostos, suposo.
I per vaja, això soc valent.
Amb el títol, no? Però vull dir que és curiós, no? Que tots ara es maten per sortir en aquesta foto que està penjada per tot Catalunya, sí, mi, i que realment prometiguen coses que les haguessin pogut haver fet i sin embargo no les han fet, no han fet els deures.
El que més me xoca tot això no són les fotos, sinó són els comentaris, és a dir, aquella manera que tenen els polítics de fer valdre tot, no? És a dir, ha estat 3 anys governant en estos, però ara ja no,
ara ja no vull.
És que allò està mal fet, és que jo si no ho tornaré a fer, és que fas escoltar.
És que per què no poden dir, escolteu,
vaig estar allí perquè m'interessava, perquè necessitava tocar el poder i ara pues, intentaré fer el mateix en un altre lloc, però caram, que ens vulguen prendre el pèl alguns d'aquesta manera.
Sin embargo, hi hauria d'haver algun...
És que veus discursos, hi ha discursos que n'hi ha per a cremar la gorra,
Hi hauria d'haver algun polític honrat, hauria d'haver algun polític honrat que digui, jo ho he fet malament fins ara, i llavors jo el que sí faig és...
Però anar de pres i intentar fer-ho bé.
Una promesa de mienta, no, home, no, una promesa de mienta, i ens hem equivocat aquí, i el que farem serà això. Bueno. O l'altre, que no sap el que he fet o on no li han deixat fer, de dir, pues, bueno, jo prometo que anirem a Júpiter. I, bueno, pues, pot ser, potser aquest senyor ho promet i potser ho complirà. Però què ens diuen que compliran? Si fins ara no ho hem fet, ens ho hem de creure?
El que passa és que penso que la població jo crec que no és així, però jo també formo part de la població i a vegades també penso el mateix. Crec que ha arribat a conscienciar-se de que la política ha canviat tant, que hem passat de governants com Jordi Pujol, com Felipe González, fins i tot, perquè no dir-ho, com Fraga, com gent d'estat, gent a altres que, entre cometes, pràcticament indocumentats, que arriben a solucionar els problemes d'un país quan no se saben solventar els dels propis partits. No? I clar, la gent se'ls queda mirant així i diu, i què m'ofereixes? No? Abans aquesta gent t'oferia pues, una garantia, una prestància, un savoir-faire que ara ja no hi ha, no? I la gent acaba per...
Però en
no, sé,
aquests...
no sé si és la visió que tinc jo. No
jo
sé
penso
com
que és una mica símptoma de maduresa política el fet que cada vegada ens prenem menys en sèrio la política.
Pues, pues, sí,
això vol dir que és que tenim una democràcia que ja comença, ja no podem dir tan fort i de manera tan, tan alegre que la nostra democràcia és jove. Jo, per exemple, i perdoneu que me posi davant, jo he nascut en democràcia. Jo no sé el que és viure en una societat no democràtica. He tingut esta sort. I potser per això la meva visió és diferent, no? Jo a vegades parlem en companys o en amics, oh, és que fort, hem arribat, que presenten a la Carmen de Mairena. Bueno, és que també és una manera de... Jo penso que és molt saludable això, no? De fotre-te'n de tu mateix, de fotre-te'n del que ets, no, que no tot ha de ser tan civilino i tan seriós.
Jo penso
i tan
que la
ritual.
Política, que és l'art de governar i governar els ciutadans, no es pot prendre cachondeo, perquè després passa el que passa.
Molt bé. Bueno, passa el que passa en el sentit de que...
Una cosa és que tot estigui permès, altra cosa és que estigui permès en uns àmbits i als altres...
No, jo parlo
seriós,
de la campanya, eh? Després la...
Sí, sí, però que aquesta campanya, aquests senyors no inviten el ciutadà a anar a votar, a exercir el seu dret de vot, perquè els escoltes i veus aquests missatges i dius, jo per què tinc que anar? I per això aquest
l'Alicia Sánchez Camacho te ho diu molt bé, te diu, vota'm a mi que jo solucionaré la crisi. Jo crec que un missatge més concret que este,
bueno,
difícilment
potser
el trobarem, eh?
Pues potser l'haurem de votar tots en aquesta.
Bueno, cada un que faci el que hagi de fer.
No, però jo dic,
aquí no.
Sí, però jo dic de que d'alguna manera el ciutadà de peu veu tot això i diu, jo per què tinc que anar a votar? Què és el que està passant? Cada vegada l'índex de votació és més baix. I llavors jo crec que en vez d'animar la gent a que vagin a votar, el que fan és desanimar-los.
Sí, però també has d'entendre que crec jo, després Joaquín suposo que prendrà la paraula, que l'índex de votació és més baix com a més consolidada
sí,
està la democràcia.
Sí, jo penso realment en este sentit.
Penso que
no?
Això, perquè al principi anàvem a votar tots perquè era un canvi radical, no?, d'una dictadura, els primers partits comunistes, això, tot s'havia un ambient... Ara això es tracta de la normalitat i molta gent fa, escolta...
Tant hi fa si vaig com si no, ja no hi ha cap perill.
Aquí tinc per fer la paella per la família, sí. Tinc que anar a dir-les des d'això que m'anem.
Quan tenen 18 anys, que tenen el dret aquest per primera vegada, hi van tots el segon any, o sí, el segon any, la segona
o
vegada,
no,
ja no hi van.
Jo quan vaig fer els 18, vaig comentar-ho en les amigues, en la colla, i moltes van dir que no anaven a votar, que no tenien ni idea i que per a què.
Joaquim, tu que sí, també has participat en alguna contesa
sí,
electoral.
Sí, jo ara estem en campanya i quan estem en campanya, pues, els eslògans són els eslògans.
Sí.
I això és algo que no es pot evitar i bueno, han de portar eslògans. Ara quan parlaves de que prometiguen si anirem a Júpiter,
a Júpiter,
o sigui,
sí,
a Júpiter, m'ha vingut al cap que va haver un president nord-americà que va prometre que anaria a la Lluna, que arribaríem a la Lluna, i ho va aconseguir.
I allí van estar.
Espai, i els diners que es va gastar anar a la Lluna va ser tremendo.
Bueno, però va complir la seva paraula.
Ho va complir.
Bueno, bueno, per alguns no, eh? Per alguns diuen que no,
sí,
que tot era ficció.
Alguns n'hi hem arribat tampoc. Bueno, en tot cas, sí, com que la foto el que parlàvem era dels cartells i dels eslògans i aquestes coses, jo havia fet uns dies abans de les eleccions, perquè aquestes eleccions són molt llargues, aquestes campanyes, aquesta campanya és molt
llarga,
sí, i s'ha fet molt llarga, i ara, tot i estar dins dels 15 dies de campanya, dona la sensació que ja fa molt de temps que anem en campanya i estem de campanya, i no estem potser en la intensitat que hauríem d'estar, perquè d'alguna manera hi ha uns nivells de credibilitat, de desafecció política, que home, pues, que la gent pues, se desafecta i no va votar i els percentatges són baixos. I el que és evident és que en aquest moment, per exemple, i tal com està el panorama, d'acord amb les enquestes i aquestes coses, sembla que el peix està una mica com a venut. I de què depèn de que varia o no varia a última hora? Pues, home, depèn una mica d'aquells que no es manifesten i d'aquells que a última hora acaben decantant un bloc important del vot cap a un cantó o cap a l'altre. Els eslògans, la veritat és que se'ls haurien de pensar, perquè n'hi han que fan riure. Però clar, els eslògans que posen en cartells, els eslògans que posen en cartells i que després, quan porten uns dies de campanya, tindrien ganes de canviar-lo, són un munt.
Sí.
I d'on dia, que malament me va, perquè la gent, quan sent dir, quan llig el que hi ha baix de la meva cara, me se'n riu, però claro, tampoc el que no poden fer és canviar un dia per l'altre, i n'hi ha que han d'aguantar des del principi fins al final. Ell tenia els titulars, n'hi ha de guapos.
Sí, almenys Joaquín,
al
final.
A mi m'agrada de Ciutadans, perdona.
No, quin és?
Revela-te.
No, però al final, per lo menos, en aquesta campanya, o jo no me n'he donat compte, però no he vist cap que acuse a l'altre d'eslògan, eh? Després els discursos tots tenen la culpa de tot, no? Però me refereixo... però vull dir que n'hi havia aquell de que si tu no vas ells vuelven,
eh? Aquell era massa...
Bueno, perquè tot això va donar mal resultat, que és allò dels vídeos que va donar mal resultat i tothom s'ha fet enrere, perquè la gent al final hi ha un llistó d'agressió, hi ha un llistó de violència verbal que la gent no tolera i se'n fa...
Tomés li tolera a Belén Esteban i a Jorge Javier Vázquez.
Sí. Este és molt significatiu.
I a Salvador Sostres.
Esquerra Verds diu Verd Esperança. Diu Solucions d'Esquerra. Bueno, i el de Puigcercós.
Aquest igual l'agafa sempre, lo de Solucions d'Esquerra, igual l'agafa l'Aguirre per a les eleccions.
Però Carlos tenia raó en este sentit. És a dir, si tu que has estat governant, cas dels tres partits que han governat la Generalitat en les dues últimes legislatures, si tu estàs buscant solucions que durant tot aquest temps has estat incapaç de donar-les, és un fracàs. És un fracàs perquè dius, bueno, i tu per lo primer que et socorris, i tu per què no ho has fet en 7 anys que has tingut d'oportunitat? Ara, el que està a l'oposició, que d'alguna manera li interessa ressaltar el que l'altre no ha fet o ha fet malament, i et promet que et farà alguna cosa nou, home, com a mínim, o te'n fies o no te'n fies, però per este pots apostar.
Clar, si aquí a Catalunya es
trobem... Que ha governat ho té malament, perquè clar...
Aquí a Catalunya es trobem que l'oposició, perdó, només hem tingut dos partits i Ciutadans, però PP i Convergència i Unió, la resta han governat, per tant, o uns o els altres hauran fet que la cosa no hagi rotllat tot el bé que esperaven, no?
Direm tots perquè, bueno, que Esquerra Republicana, perdona, Núria, no se sentiga oblidada, no? El d'Esquerra Republicana diu Joan Puigcercós, al darrere baix mateix diu Valent, no sé si és el cognom, el segon cognom.
No, l'eslògan és Valent, valenta.
No? Diu Joan Puigcercós, diu Valent, diu convocarà un referèndum per la independència.
No, pues cada un la seva clientela.
Ja l'ha convocat a cada poble.
Cadascú la seva clientela.
No, un referèndum no, era una consulta popular, que de referèndums no se'n poden fer.
Bueno, en fi, que les fotografies eren vàries i les hem comentat lo suficientment. No ens surten gairebé ben parats cap dels protagonistes d'aquesta foto del
Carlos.
Núria, la teva foto, va, que anem malament de temps.
Va, jo vull fer-li una foto molt ràpidament, si com no cal extendre's, eh? Angela Merkel. Jo penso que aquesta dona acabarà sent la nova Thatcher, la Thatcher del segle XXI. És una dirigent, a part de que és dona, perdoneu, trac poc la vena feminista, però en este cas crec que és important. És una senyora que quan ella parla a la Unió Europea te pot agradar més o menys, però tothom escolta. És una senyora que està traient el seu país de la crisi, cosa que sembla o semblava fa un temps que era impossible, i avui encara, per exemple, aquí a Espanya ens estan dient que continuem en recessió, que l'any que ve no serà bo, i Alemanya té unes previsions de creixement que estan al voltant del 2%. Damunt s'ha tornat a fiançar com a jefa suprema, podrem dir-ho, del seu partit, d'un partit que és conservador. Aquí cada un pot estar més d'acord o més o menys en tesis conservadores
cap a la dreta, no?
I demòcrates, i que va girant cap a la dreta. Bueno, aquí cada un pot estar més o menys d'acord en les polítiques, però el resultat és el que és. És que jo penso que Alemanya, en Angela Merkel, ha tornat a agafar una mica el timó d'Europa des de que està ella.
Molt bé, pues, no, te referia a això que gira una mica a la dreta, perquè està passant a molts països, eh? Està passant a França, on sembla que Sarkozy es recolza més en la dreta. Ha passat...
Bueno, Sarkozy no li està sortint tan bé com Angela Merkel.
Angela Merkel se'n va cap a la CDU, cadascun va tirar una miqueta més, crec que quedem Grècia, Portugal i Espanya, no?, en governs d'esquerra, si no m'equivoco.
Grècia, Portugal i Espanya, sí. I ara me sembla que hi ha un altre país que està fent votacions, o ha fet votacions, i també ha canviat.
No, ho dia perquè sembla que això va per tendències, no?
Sí.
Ara sembla que en moments de crisi hi ha una altra tendència, no?
Jo em sembla que la foto esta de l'Angela Merkel està molt encertada.
Més enllà del seu escot, eh?
Sí, però juga en avantatge aquesta senyora. Juga en avantatge perquè té un gran equip, de govern.
I després
té,
sí, és no, però la també jefa... és un mèrit del líder, tindre
claro,
un bon equip.
No, que jo no li discuteixo. No, perdona, que jo no li discuteixo. El que dic que té un gran equip de govern, i que després el que sí té és la jefa d'un país, Alemanya, amb la qual allí, a l'hora de la veritat, tots arrimen a l'ombro, no com aquí a Espanya. Allí tots arrimen a l'ombro. Allí economia submergida no n'hi ha. No n'hi ha. Tothom espera al final de mes per pagar els seus impostos. I en quan l'Angela Merkel o qui màniga els hi diu escolteu, necessito això, allí tots s'aboquen. Tots. Bueno, aquí a Espanya això...
No ho sabem perquè
dic que els alemans són d'una manera, els espanyols d'una altra, jo ho trobo que és generalitzar, quasi, perdona que t'ho digui, sense caler. I dir que a Alemanya no hi ha economia submergida... Pues no ho sé, és com dir que Andalusia no paga ni Déu. Habrà que ir a verlo. No sé
però,
com dir-te-ho.
Bueno, però me remito, no? Tu sí. mateix ho estàs dient, que l'economia està pujant moltíssim.
Sí, sí.
Per què?
Sí, sí.
Si aquí, mira, si aquí Espanya...
Home, segurament el mèrit no serà només de la dirigent
escolta'm
política, serà de tota la societat alemana que està...
Si aquí a Espanya tota aquesta economia submergida que hi ha...
A Flores...
Jo t'asseguro que Espanya també sortiria d'aquesta crisi, eh?
Bueno,
jo t'asseguro que
i Joaquim, com ho veu això de la foto de l'Àngela?
Bueno, jo crec que heu encertat en pràcticament els punts que fan que estigui ben situada. És a dir, no és només que l'Angela Merkel és una bona conductora, sinó que a més porta un cotxe molt bo.
Sí, sí.
És a dir, té un país extraordinari que va viure, se va veure com se va recuperar després de la Segona Guerra Mundial, ha vist com s'ha recuperat després quan ha tingut que absorbir els problemes importants de l'Alemanya de part d'allà, que després ha entrat en crisi tots, però déu-n'hi-do com se n'ha sortit, i és evident que hi ha pues, tot això que explicava, una sèrie d'ingredients. És un gran país, és una mentalitat molt diferent, no cal entrar més allà, però totalment diferent, i sort de natros, parlo dels espanyols. Moltes vegades l'altre dia tenia una discussió amigable i familiar en casa i en amics que com estàvem comentant, és que tot això de l'euro mos ha portat, i pues mireu, si no haguéssim estat en l'euro, en esta crisi que hem patit, la peseta avui en dia és que no estaria ni al món. És a dir, tot i així, gràcies que estem dins de la Unió Europea en la Unió Monetària.
Doncs, sí.
I el mèrit, la part forta de la Unió Monetària, qui la té de la Unió Europea? Alemanya, mm-hmm. perquè Alemanya és el que és, fa el que fa, i a part de que té un bon cotxe, té una bona conductora.
Doncs ja
és un
sabem.
Bon equip que li porta el cotxe.
Encara s'ha tornat a posar de moda aquella pel·lícula que reflexava clarament la societat alemana i l'espanyola de l'època.
Gente Alemania, Pepe.
Anem amb el titular de la setmana. La màquina d'escriure i...
El titular de la setmana.
Vinga, el titular de la setmana. Núria, comences tu.
Jo vull matisar el titular de la setmana. El titular de la setmana sembla que...
Siguem escueta,
a Catalunya...
perquè ens han minjat quasi 30 minuts de programa.
A Catalunya el titular ha estat que els castells han sigut declarats patrimoni immaterial de la humanitat, i jo penso que el titular és que bé ho fa la UNESCO, que en una sola resolució mos ha ficat contents a tots. Perquè ha declarat patrimoni de la humanitat els castells, i el món casteller, però també el flamenc i el cantejondo, però també la dieta mediterrània, però també el cant de la Sibila de Mallorca. Això demostra que hi ha organismes internacionals, escolta'm, que saben tindre a tothom content, i una mica reivindicar això, no? Que sembla que només haguin sigut els castells. Jo me n'alegro molt. No...
Jo també dic una cosa, tothom digues. Content, però també amb una manca de prestigi del nomenament, des del meu punt de vista, perquè si és xocolata pa todos, pues bueno, ja està bé.
Sí.
És igual lo flamenco, que els castellers, que la Sibila, que la dieta,
que la dieta
mediterrània. Que aquell que passava per allí en les sabates blaves. No sé.
Penso que hi havia una candidatura també per a que fora patrimoni de la humanitat l'art de la cetreria, i no sé, no he aconseguit saber encara si ha sortit declarat o no.
No ha sortit
declarat. Una mica matisa això, no? Que els titulars només parlen d'una cosa perquè pot ser, bueno, per proximitat, per cultura. Jo no penso que aquí a casa nostra parlo de les nostres quatre comarques. És una llàstima, jo crec que és una llàstima que el món casteller no tingui l'arrel que té més al camp de Tarragona o més cap al nord, i no mos hi sentim tan identificats. És una mica com...
Tampoc ho té la Sardana aquí, les nostres
tampoc
terres.
Tampoc ho té la Sardana.
Penses que són terres de crisol, com dia...
Tenim la cota.
Sí, jo l'altre dia pensava, si Espanya és diferent, Terres de l'Ebre és much more different encara.
Sí, és la re...
De totes maneres, és una bona notícia, ha sortit per tot arreu i està fent internacional una cosa que forma part de la nostra cultura.
Molt ràpidament, opinió sobre el tema de Joaquim i de Carlos.
Bueno, jo si vols te diria que jo me n'alegro moltíssim que hagi sortit els castellers com a patrimoni cultural de la humanitat
immaterial, sí.
Perquè, immaterial perquè d'alguna manera jo m'hi sento casteller. I jo inclús vaig fer una crida una vegada aquí a Amposta Ràdio per formar una penya castellera, una colla castellera aquí a Amposta. No va haver ningú que s'interessés. És una altra història.
No hi ha tradició.
Sí, no hi ha tradició. Però jo me n'alegro perquè a mi m'agraden molt els castellers, jo sóc de Tarragona i lògicament m'atira, no? I l'esforç que fan aquesta gent per aixecar aquestes torres que no sé si és avui o demà, s'intenta aixecar un 2 de 10. Això és una hazaña, però grandiosa, no? Uh-huh. I s'ha de valorar allí tothom que forma part del castell, no? Des de l'enxaneta fins a la gent que fa la pinya, no?
De totes maneres, avui ja sabes que volia dir que hi ha hagut alguna intervenció d'un grup valencià dient, compte que els crios que pugen dalt són menors i pugen a unes certes altures.
Però porten casco, ja fa temps que els van posar casco a les enxanetes i els aixecadors.
A mi el que m'ha sobtat,
a mi de totes maneres m'esgarrifa.
A mi em fa cosa,
hi ha hagut accidents, almenys a Tarragona, que és el que conec jo, no? Per al que segueixo. Hi ha hagut accidents, però poquets.
També van aquí detrás del bo capllaçat.
Sí, vull dir que a mi el que...
Ja hi som, ja. De tarda a sortir la comparació.
De tot això, el que m'ha sobtat avui, que en quant al flamenco, avui a la televisió catalana, el senyor Cuní, per a mi s'hagi atrevit a portar el senyor Ferruquito per a parlar sobre aquest tema.
Des de és un ballador de flamenco.
Que sigui el que vulgui, però hi ha persones...
Hi ha molts balladors de flamenco i no
balladors de flamenco que no se li diuen Ferruquito i que no han matat amb un home, vull dir, amb una persona.
Devia tenir està... prop.
Bueno,
és una notícia extraordinària, me sembla que és bo perquè això vol dir que la cultura nostra s'exporta, si més no com a coneixement al món, per tant me sembla molt interessant. Jo crec que no hem de caure en esta trampa de fer la comparació en això dels correbous i tal. Perills en totes les aficions, totes les activitats esportives i de la vida, n'hi ha, per tant, em sembla que això no mos ha de
parlar. Ell ho ha dit millor del que jo ho he dit, s'ha expressat millor. Sí. No, bueno. Té raó.
Molt bé, escolta'm una cosa, ara és el temps de titular de Joaquim, ja que estava parlant. Quin titular mos ficaries tu?
Titular, jo volia anar més prop, jo no sé si encara correspon esta setmana o encara és de la setmana passada, però volia fer referència a un tema de les nostres terres que ha portat aquests dies molta polèmica a l'Ajuntament de Tortosa, que és el monument de la Batalla de l'Ebre.
Va sortir la setmana passada, però bueno, podem reemprendre.
Anem a parlar.
Perquè fins i tot en campanya electoral, ahir mateix, en la presència, o abans d'ahir, no me recordo quan era, la presència de Mas a Tortosa, crec que va ser,
es va tornar a fer
referència. El Partit Socialista li diria que bueno, que reprimigués l'alcalde de Tortosa per no haver acceptat la moció de retirar el monument. No vull dir que continua sent notícia.
Jo crec que és notícia, me fa l'efecte que al final la independència de qui l'ha posat i qui l'ha fet i lo que ha estat i lo que representa, me fa l'efecte que alguna modificació un dia o altre s'hauria de fer, si més no d'espírit i possiblement també de forma, però trau-lo en un moment de campanya electoral és aquelles coses que s'usen sempre com una arma llancívola en contra de per a animar o desanimar una campanya electoral. No em sembla oportú, en independència que jo crec que un dia o altre se podria fer una cosa, però el que sí voldria dir és que el dia que es tracta este tema, que s'arriba a tractar per unanimitat, que hi ha consens, és a dir, el dia que tractéssiu modificar un monument tan important per a bé o per a mal, modifiqueu-ho però que hi hagi unanimitat i que no estiguéssiu baix de la pressió d'una campanya electoral.
Molt bé.
Més aviat el que diria, bueno, que un consens...
Ja està, ja salta't ell.
Sí,
va,
un consens no. El que s'hauria de fer aquí sí que és una enquesta popular. S'hauria de demanar al poble on està ubicat aquest monument, aquest carrer, aquest símbol franquista, o d'esquerra o el que sigui, del que vulgui, si el volen treure o no. A la ciutadania, no a la persona que representa, entre cometes, en aquesta ciutadania. No? I això és un mal que ja s'està estenent. No? A Tarragona, ara han tret del Saló de Plens, han tret el quadre de Felip V i el de Carles II.
Molt bé.
El de Carles li ha sabut més mal.
Només volia afegir una cosa.
Això és una vergonya.
Només una cosa abans per lligar-ho. Està molt bé tot això de les consultes, però espai, perquè no sigui cosa que ens passi com en altres coses, que de tanta consulta al final la gent no farà cas a les consultes.
Sí, perquè estàvem queixant-nos fa un moment.
Valorar-ho. Sí. És important fer una consulta, no és important. Ens representen prou la gent que hem escollit a les urnes perquè prenen una decisió? Pues que la prenguen. Això es té que valorar. L'espai és consultes,
sí, però sí. És que
no en fessin massa, no?
I té raó, ja.
Jo quan voto una persona perquè em representa, per la seva figura, per la seva idea o per lo que el missatge que ell ens envia.
Coses que farà.
Però clar, quan ja és una cosa particular, en general, que afecta a tota la ciutadania, jo crec que sí que s'hauria de fer una consulta, per lo menys s'hauria de fer.
Jo generalitzava, no? Espai en les consultes que no
sí, però si, no si canviem sobre... aquest contenidor de puesto. Això no
sobretot perquè si cada dia fem una consulta, al final les consultes no les valora ningú.
Sí. Núria, molt ràpid.
Bueno, jo me quedo en el que vam dir en esta mateixa taula la setmana passada, que es va dir que sembla que este del monument a la Batalla de l'Ebre és un tema que va molt bé al partit o als que estan a l'oposició de l'Ajuntament de Tortosa mentre estan a l'oposició, i els sembla molt malament als que estan al govern, siguin els que siguin, quan estan al govern, i per algo serà. I potser matisaria i afegiria també l'argument una mica a tall del que deia Joaquim. Potser la forma no és fer una moció quasi en portes de campanya electoral al ple de l'Ajuntament. Potser hi ha una comissió de cultura o una comissió d'obres en la que això se pot proposar, se pot mirar en temps, se pot intentar que mitjançant el consens
poden arribar
temps,
a acords,
i sense nervis i sense
presses
sense
polítiques.
Presses ni disfraços, perquè penso que el ple de l'Ajuntament se va convertir una mica en una xarlotada, m'agrada l'expressió, a poder fer les coses i sense tanta vestidura. Mm-hmm. Lo que diu Carlos, que han tret a Felip Quini i a Carles II, bueno, pues tot és memòria històrica, mm-hmm. Ja està bé, tu.
Pues escolta'm una cosa, Carlos, el teu titular quin és?
Pues mira, el meu titular és exactament: el Parc Natural dels Ports recupera prats per retenir la cabra salvatge.
Sí.
Jo, a mi m'apareix molt bé que la cabra salvatge estigui pels ports de Baixell Tortosa, però empleant reclusos i empleant, no sé si en aquest cas s'han empleat personal de l'exèrcit, però empleant a personal de l'exèrcit i els reclusos, per què no es fa tot l'any això? I per què no s'eliminen totes les males herbes que hi ha pel monte, totes les herbes que fan de que d'alguna manera amb el moment que hi ha un incendi allò sigui una teia ardent? Per què no es procura limpiar i mantindre els boscos perquè la gent pugui anar i no hi hagin perills d'incendi, i llavors te trobis un dia no pots passar perquè hi ha risc d'incendi? Avui no... I després...
Què et refereixes? Que tant les persones presos o l'exèrcit que tampoc sí. No té tanta feina o
que no, fins i tot per unes cabres salvatges.
Fins i tot els parats de tal i qual que es dediquen doncs, a fer tot això, no?
Sí, senyor.
Per
sí,
evitar senyor. Riscos després.
Exactament.
Això és el que vols dir.
Això és el que vull dir.
Pues,
que el titular m'apareix molt bé, però no només per la cabra salvatge, sinó que ho facin tot l'any per a les persones.
Molt bé, no només no per les cabres, per les persones també.
Jo sortiré en defensa de les cabres. Ahir va ser una experiència molt maca.
Yep.
Perquè vaig anar entre Fredes i vaig anar per Fredes i vaig ser pel port, i en tres ocasions vaig veure tres ramats de cabres que me van travessar en tres ocasions durant el dia, vull dir, en quatre hores van travessar tres ramats de cabres salvatges. Són un espectacle, i a més, igual que el bosc està en aquest moment, que està molt ben regat perquè ha plogut molt, està verd i lluent i blavós, ells estan lluentes, precioses, i són un espectacle. Per tant, jo tot el que fas en favor de les cabres, però ho trobo
la sort que vas tindre,
la sort que vas
tindre és que no hi havia per allí als voltants el net de Franco, si no hagués deixat cap.
Hi havia un mascle en una cornamenta que jo estava dins del cotxe i vaig pensar: Déu meu, senyor, si mos trobéssim mano a mano, no seria meu.
Altres maes, compten la proliferació de cabres, compten la proliferació dels porcs senglars, però això acaba doncs afectant a l'agricultura i també a les pròpies espècies, que quan se massifiquen les enfermetats se van transmitint molt més. Això és dit pels veterinaris, que s'ha de controlar també la població. Núria, què trobes? Les cabres, les persones, els presos, els parats, els arbres?
Bueno, i suposo que això és una acció que s'ha hagut d'emprendre per a mantindre l'equilibri natural del parc natural, me repeteixo una mica, de la Serra dels Ports. Tot el que es fa en aquest sentit, pues, per fantàsticament fet, aquí sempre diem que estem entre dos parcs naturals, que el nostre paratge és fantàstic per això, no? Perquè tenim la muntanya molt a prop, el parc natural de la Serra dels Ports, i tenim també el parc natural del Delta de l'Ebre. Tot el que signifique recuperar espècies, recuperar fauna, mantindre la flora, pues, per fantàsticament fet, perquè és un valor que després nosaltres volem exportar.
Doncs anem amb la carbassa de la setmana, va.
La carbassa de la setmana.
I Tenim per davant, sí, tenim per davant 15 minuts per a parlar de les carabasses que otorguem avui aquí al Parlar per no callar. Vinga, Carlos, et donem el privilegi avui de ser el carabasser major.
Moltes gràcies, molt amable. Pues bueno, jo la carabassa li donaré des de al senyor Puigcercós per les seues paraules, suposo que no pensades, dites amb un entorn amb el qual tothom l'aplaudia, no? I dir de que Andalusia no pagui impostos ni Déu. Bueno, jo que sàpiga, Déu no viu a Andalusia, que viu a tot Catalunya, a tot Espanya, no? I llavors, pues això és paraules molt grans, molt greus, molt greus, dir això. I si realment ell pensa que això és així, el que ha de fer és denunciar-ho, que per això estan els juzgats.
Doncs així de clar ho ha deixat. De totes maneres, Carlos, recorda que algun exdirigent del PP va dir que el que havia dit Puigcercós era la veritat.
Doncs pues bueno, pues també que l'acompanyin, els dos s'agafin de la maneta i els dos el juzgat a denunciar-ho.
Bueno, sí, però sí, sempre ha sigut una sensació que hi ha hagut aquí a Catalunya. Núria, què n'opines d'aquesta carabassa?
Jo portava quasi la, bueno, quasi, jo portava la mateixa, però és que jo no estic d'acord en Carlos de que això ho ha dit sense pensar. Jo penso que això són paraules que ell ha meditat molt bé, ha sabut molt bé en quin moment donar-les i ha sabut molt bé davant de qui donar-les i ha estat...
I de quin ressò se'n faria?
Jo crec que ha sigut una estratègia molt redoneta que li ha anat molt bé. Perquè al fin i al cap, ho hem dit al principi, Joan Puigcercós és l'home que porta el seu eslògan de campanya Gent Valenta. Això vol dir que és l'home que busca a aquell que és capaç de dir davant d'un auditori que no li importa, perquè si en realitat no els importa Esquerra Republicana relacions en Espanya, no els importa el que pugui pensar el president de la Junta d'Andalusia, però sí que els hi va molt bé que el president de la Junta d'Andalusia els critique, perquè això els dona minuts i això els dona informació i això els dona més propaganda electoral gratuïta.
Jo no crec que això l'ajudi a Puigcercós a tindre més vots.
L'ajuda a arrastrar manera... els seus, a arrastrar la gent que ell vol que el voti, clar que sí.
Jo crec que no. Jo crec que sí. No, jo crec que més d'un li haurà dit en va este. I una altra cosa, després ell ja no se n'ha desdit de tot el que ha dit, però sí que ha demanat d'alguna manera, ha demanat excuses.
Sí, però jo crec que el màrqueting està ben fet perquè ells saben molt bé qui són aquells que esperen una Esquerra Republicana més moderada i que no n'ha aconseguit, estos ja no els recuperaran,
sí.
I ara van anar aquells que esperen una Esquerra Republicana doncs més beligerant contra la resta de l'estat espanyol i buscant aquest independentisme, no? Per tant, jo crec que sí que és una estratègia que ha estat molt ben pensada, eh?
Solo contra el peligro.
Jo estic en esta, crec que s'ho ha pensat molt bé. Ho ha dit en un moment que creia que ho havia de dir, li ha fet molt bon efecte perquè en definitiva el que es tracta, no ho veiem així els votants, però sí els que ens demanen el vol, el que es tracta és de que els hi prestéssim tota l'atenció del món i ell ha aconseguit durant 3 dies pràcticament aconseguirà titulars molt importants i això ha aconseguit. Això li ha sortit molt bé. A qui no crec que ens ha sortit bé és el resto de catalans, perquè no. Des de luego, tot el que sigui augmentar la crispació en la resta d'Espanya és un error, un perjuici per a Catalunya i un benefici per a aquells d'allà que estan, que sí que Puigcercós li anirà bé per Esquerra Republicana, ha quedat molt bé davant dels electors d'allí, però els dirigents d'Andalusia, els dirigents d'Extremadura que han sortit de cop, els hi va molt bé les contestacions que han fet per a posar-se altra vegada en contra de Catalunya i més en contra de Catalunya, i ells recupera vots.
Clar, perquè al final parlen los catalanes perquè los catalanes,
sí,
no diuen aquel català, sí, diuen los catalanes.
A nosaltres, al final, a Catalunya, al partit d'ell i a la gent, li farà molta gràcia a la gent que el té que votar i que vol això. Però el context de Catalunya, el que Catalunya necessita en aquest moment, esta serenitat i esta entesa tard o pronto d'alguna manera en la resta d'Espanya, malament rai.
Jo, si tan valent, perdona, si tan valent diu que és amb el seu eslògan, jo el repto al senyor Puigcercós que agafi, que tingui la valentia d'anar a Andalusia, però anunciant la seva visita, anunciant i anant pel carrer, aviam si té nassos.
Però ell no parlava tampoc.
Més que valent és un atrevit, Més que valent és un atrevit.
És temerari, és una mica a mi me va sonar al veure el moment del discurs i tal, que l'han vist i l'han sentit, me va sonar al Polònia, el personatge del Joan Tardà, que sempre surt al Congrés dels Diputats i diu alguna cosa que tothom pensa i ningú diu, i ell acaba dient, perdoneu, però algú ho havia de dir. Dic, és que ara ho dirà. Andalusia no paga ni Déu.
No, és que
ho ha dit.
És que ho ha dit.
Una mica,
parodiant l'esquets d'això.
El fet que el candidat acabi volent assimilar-se al seu guinyol o a la seva caricatura és potser una mica... delirant, no? Tot això. De totes maneres, jo crec que ha aconseguit una cosa molt important, que és torejar els blocs electorals de TV3. O sigui, Esquerra Republicana, bueno, sabem que qui mira últimament l'informatiu de TV3 sap que a la tele pública hi ha uns blocs electorals assignats a cada partit en funció de la representació i han d'anar en un cert ordre i els periodistes hi estan en contra perquè creuen que això coarta la llibertat d'informació i no els deixen triar les notícies en funció de la noticiabilitat. Clar, potser que això ha aconseguit tindre el seu espai i a part tindre fora del bloc més espai, perquè li han tret la resposta d'una consellera de la Junta d'Andalusia, perquè han tret una altra resposta fora del bloc electoral.
Que en aquesta
ha transcendit això. Bueno, i que en aquesta tertúlia no estiguéssim
tertúlia,
parlant...
Pues, imagina't tu.
Però jo el que realment volia...
De les maneres, jo penso que no, per aquí no són bones maneres
bueno,
de
arribem
campanya,
a aquella frase que dèiem abans, que hi ha moments en què el llistó la gent ja no el tolera. És a dir, sí. te permeti això que arribes hasta aquí, però després d'aquí cap allà ja em sembla que pixem fora de test.
Però i vosaltres vos creieu que Andalusia no pagui impostos, ni Déu?
No, ell, jo penso que al que es referia, vull pensar...
És la pressió fiscal, suposo.
Sí, era la pressió fiscal.
Això és relatiu, també. Molt relatiu, la pressió fiscal, que aquí a Catalunya n'hi ha més
que allà
a Andalusia.
Carlos, te'n vas unes vacances a Andalusia.
Fes un estudi de mercat.
Fes un estudi de mercat i ben gens ho compte. T'enviarem de corresponsal a Andalusia i ens expliques. Joaquim, la carabassa.
Bueno, jo li donaria una gran carabassa a l'actual encara govern de la Generalitat per les decisions transcendentals que està prenent en els últims dies de govern, quan sap que el govern canviarà. Hi haurà qui hi haurà, però el govern canviarà. I les dues coses que ara em venen al cap molt fortes, doncs és el conveni este que van afirmar sobre el tema de redolies o regionals, no sé què és, que l'assumixen ja de punt de partida en un dèficit de 15.000 milions d'euros. Bueno, me sembla desastrós després de 7 anys de govern tripartit que haguen de prendre aquesta decisió tan transcendental ara. No perquè no ens interessa tindre l'administració de Rodalies i dels trens regionals, sinó perquè les condicions en què s'ha d'assumir el traspàs les estan assumint i ho haurà de gestionar un altre govern i les condicions econòmiques poden ser desastroses. Algo que més ocorreix també, que segurament que ja no haureu parlat perquè tot i que encara és notícia, és la emissió esta de bons que es van fer la setmana passada, bueno, que jo explicava en un altre lloc, explicava que eren molt interessants per a l'inversor. La prova és de que de 3.000 milions que n'havien de col·locar, hi ha una demanda de 7.000 milions, ha estat una demanda de 7.000 milions, per tant era rentabilíssim perquè bueno, en un mercat que els interessos estan entre l'1 i el 2%, donar-li el 4,75 representa un atractiu fora de lo normal. Altra cosa és el que després li costa a la Generalitat, perquè la Generalitat, entre la comissió que té que pagar a càrrec del càrrec que li faran els bancs i la despesa de llançament superarà tranquil·lament el 4%. Per tant, un 4 i un 4 és un 8 i pico, és un 9 i pico. El cost és terrible i tot i que segurament s'havia de fer, perquè si no hi ha diners s'han d'anar a buscar on s'han d'anar a buscar, la veritat és que s'ha fet a correcuita i s'ha fet molt malament en un cost molt important que ho haurà d'assumir també, sigui quin sigui, el govern que entre en la pròxima legislatura. Hi ha més coses, però com no podem fer més llarg, aquestes dues són les que ara l'hem tingut al cap en quant a la carabassa que li tinc que donar.
I jo, d'aquesta carabassa, hi ha una cosa que no entenc. El que totes aquestes imposicions s'han fet a termini d'un any, per exemple, no? Si d'aquí un any realment tota la gent que ha invertit els seus diners els treu tothom, què passa?
No, és que els té que treure, perquè pensen, els té que treure. Llavors, la Generalitat,
la Generalitat
al novembre de l'any que ve haurà de pagar, haurà de tornar 3.000 milions d'euros a la gent que l'ha inversió. Això és una llibreta d'estalvi.
Però això és un desastre,
que té un
no?
títol, que té un títol, la llibreta té un títol que és un bon i per tant li té que tornar. I d'on se trauran aquests diners? D'on se trauen sempre els diners? Si tenim un sobrant dels impostos que tenim dels ingressos, ho pagarem dels impostos. Com no n'hi hauran, perquè d'aquí ja no se solucionarà, perquè si no n'hi ha ara, no n'hi hauran. Llavors, tornarem a fer un altre crèdit, perquè s'haurà de fer un altre crèdit per a pagar no només els 3.000 milions, sinó els interessos corresponents a aquests 3.000 milions. Hi ha una cosa que hagués sigut atenuant en aquesta operació, que és que en suposar molt senzillet. Si el tipus d'interès és un 4 i pico, llavors si li has de sumar un 4% de gestió, comissions i tal, si això ho haguessis distribuït en 4 anys, en lloc de fer-ho a curt termini, ho haguessis fet a llarg, estos 4 punts que haguessis, que estàs pagant de cop, no sumarien de cop els interessos, sumaria un 1% anual. Per tant, en un 5,75 s'hagués solucionat i ara estarem pagant un 9 i ho haurem de pagar segurament perquè haurem de fer un altre crèdit que la millor haurà de ser més alt perquè haurem de pagar més els interessos.
Ja ho saben que aquí en aquest Parlar per no callar tenim especialistes pràcticament tot, per exemple, en economia, que tenim el Joaquim Vilagrassa i de quan en quan també ens ve el nostre amic Ampostí amb el seu bigot
l'Enric, sí.
L'Enric que també ens fa alguna que altra lliçó. Són ex-banquers.
Si s'entén rai, si s'entén.
Sí. Jo portava molt de temps intentant entendre-ho, bueno, entendre-ho ja ho entenia, no? Però això del 8, a mi encara no m'havia arribat.
Ha sigut molt didàctic.
L'explicació, suposo que el senyor Vilagrassa em dirà que sí, que si això ho hagués fet una empresa privada, el seu director general ja estaria penjat.
Sí, però bueno, aquí no es penja ningú. El problema és que els diners se necessiten.
Sí, penjat amb el sentit.
No, ho suposo.
Sí. Núria.
No, totalment d'acord en esta carabassa, perquè més enllà del que representa i que les coses que s'estan fent igual s'havien de fer i el traspàs de regionals era una cosa que ja portàvem molt de temps fent i reclamant i les condicions i tal, però és que és això, és que estan hipotecant al govern que estigui els propers anys i tenint en compte que cap d'ells ha dit que vulgui repetir el tripartit, que allí els únics que realment volen estar tal com estan són Iniciativa, o sigui, ells tots estan d'acord en que el proper govern serà diferent i tot dient això estan hipotecant-los, o sigui, tots estan... No sé si m'explico. Vull dir, estan prenent decisions que d'aquí...
Bueno, però això de que no tornaran a repetir. Bueno, escolta'm, les
bueno,
paraules...
No repetiran el govern, tal com no està, serà diferent.
Si
això
no
és poden. Que...
Després, com bueno, l'altre dia un polític ha de fer uns atacs d'amnèsia sí, col·lectiva bueno, sí. Que ningú se'n
bueno,
recorda de res.
És que damunt això, havent dit una cosa, després van governar com si aquí no hi haguessin unes eleccions convocades, com si ells no estessin tots en funcions, perquè estan tots en funcions ara per ara.
És que el curiós és que les eleccions ho condiciona tot. Menys sí. Les decisions a prendre. Les... I per què es prenen aquestes decisions? No el cas dels bons, perquè els bons eren una necessitat imperiosa, perquè és que,
sí,
a més, se sap que la caixa està buida i que aquests diners duraran fins a mitjan febrer. És a dir, que no només l'any que ve haurem de fer un emprèstit per a poder pagar aquests 3.000 milions, sinó que segurament que el nou govern, al mes de febrer, haurà de fer una nova emissió si el món financer no li accepta les condicions... o no li accepta cap condició, haurà d'anar al mercat primari, que és lo de l'ahorrador del carrer, i li dirà un altre perquè les nòmines del mes de novembre, desembre, gener s'han pagat, però els de febrer i març ja no les puc pagar. Per tant, espai que la caixa està molt fotuda.
Estos acabaran anant al mercat negre.
A mi sí que m'agradaria tindre prop un dia d'estos al conseller Nadal dient, com va repetint ja fa temps que ho està repetint, que el govern de la Generalitat ha invertit més que mai en infraestructures, que han invertit més que mai. Sí, però les conseqüències de tot aquesta, perdoneu l'expressió, orgia inversora.
És que tampoc és veritat.
Damunt seran molt, molt pitjors que el benefici que en podrem traure, que ja està bé que es facin coses i que s'hagi invertit. I que
això
és
el problema
d'estar
en campanya política constant. No s'han de fer coses perquè estem en campanya política constant. Per tant,
llavors, vinga, inaugurem.
Vinga. Llavors s'ha de tindre en compte, dic, tinc tant, puc gastar tant, tinc tants de funcionaris, he de pagar tant a final de mes, els rèdits que tingués això, els imposts... Però aquí fan, bueno, tira, ja ho trobarem al final de la correguda, no? I clar, llavors ens trobem la situació que ens trobem ara i menys mal que no es passa com a, crec que és a Linares de la Frontera o no sé on, que els policies fan les rondes en autobús perquè sí. Els cotxes ja no tenen cotxes.
Si tinguéssim temps també els preguntaríem que per les coses que no han fet i han interromput, i tres coses molt curioses, com és l'estació de mercaderies de l'Aldea, que està exactament igual quan ho van agafar fa 8 anys, no li han canviat més que el nom, en lloc de Cim de l'Ebre li han col·locat Logis Ebre, no han fet res més, i podríem parlar del camp de golf de Fadesa i podríem parlar del camp de golf de Vinaixerop, que són dos camps de golf que anaven a l'Aldea, que van posar una moratòria només entrar per 3 anys, no ho han mogut, han esperat que Fadesa caigués al sac el pou del problema empresarial i del problema de la crisi, i Ibn Sharop tenen allí un follon muntat a l'empresa que no hi ha manera que vagin davant. És a dir, que ja n'hi ha de coses també que no s'han fet i que han interromput, i quan és iniciativa privada, no sé per què, perquè dius, home, són diners que t'ha posat el govern. No, si són diners que volia posar la gent per a la prosperitat d'aquestes terres. Ja n'hi ha de coses, ja també.
Bueno, senyors, la tertúlia, com sempre, arriba a la seva fi, amb ganes encara de parlar a tothom, però el temps és el temps. La propera setmana més, la setmana que ve, tindrem els 5 candidats dels partits polítics que concorren a les eleccions autonòmiques com a principals protagonistes a les Terres de l'Ebre. Així que espero que ens facin confiança i que ens sintonitzen. El dijous, debat polític, aquí a Parlar per no callar. Bona tarda a tots.
Bona tarda.
Adéu.
Bueno.